Jo entenc que hi haurà gent que trobaran, estaran fent feina i arribarà gent i no tindrà opcions. Per tant, nosaltres tot aquests escenaris els estem contemplant.
Fins aquí les notícies de les 10 d'IV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin a les 11. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
A IV3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mas.
Ara vinga, les 10 i 5 minuts d'aquest dissabte 7 de febrer de l'any 2026, programa número 45 de La Gran Vida. Som Miquel Àngel Ariza i de vora jo tinc en Juan Mas, que comença també aquesta segona hora de programa.
Aquí en esteu costadet perquè tenim encara una hora per endavant. Ja sabeu que demà seran 3 hores i en un entre tu i jo superinteressant demà, el que tindrem a partir de les 11. Però ara, i fins les 11, també tenim moltes cosetes. Per exemple, volem fer una poca de previsió del temps de la meteo, el temps que farà aquest cap de setmana.
Què és
la meteo? Jo m'agrada molt la paraula aquesta. El temps.
El temps.
El temps. Això que dèiem nosaltres sempre, que dèiem, farà bon temps? Farà mal temps?
I mos acompanyarà avui en Tomàs Salom i mos contarà quin temps farà aquest cap de setmana i per la setmana que ve, com se vol venir el temps. I per altra banda, les Illes Balears han tancat l'any 2025 amb un nou rècord històric d'autònoms. Més de 101.600 persones treballant per compte propi. Per això avui mos acompanyarà en els estudis de IV3 Ràdio conseller
Alejandro Sáenz de San Pedro García, ell és conseller d'Empreses, Autònoms i Energia.
Serà aquí nou, serà d'aquí uns moments, però tenim més coses per arribar a les 11 des de matí, antes de que vas programa.
Tendrem també a Maite Morro, que a Eivissa fan un concurs mundial d'arròs de matances. Hi haurà una gentada a Sant Antoni de Portmany preparant arròs brut. Quina fam. Encara no m'ha arribat a migdia, però...
Ja se vol
que... Mos hem aixecat molt prest, Miquel Àngel.
Molt prest.
I acabarem finalment també avui amb el Ningú no és perfecte, aquesta secció de cine que mos presenten dos joves de 25 anys, Sergio Espósito i Mateu Bibiloni, que venen aquí també a l'estudi avui parlar de pel·lícules relacionades amb l'aigua com a protagonista.
10 i 6 minuts, moment de saber quin temps ens espera per aquest cap de setmana i per la setmana que ve. Vinga. Idò sí, com sempre, fem una mirada al cel per saber quin temps ens espera. Repassam l'actualitat meteorològica, ho fem de la mà del nostre company Tomàs Salom. Tomàs Salom, molt bon dia.
Molt bon dia, com estàu?
Molt bé, a tope.
Bon dia.
A tope. Hem fet ja 5 cafès.
5 cafès.
Ja no podem estar més...
Ben en marxa, idò.
Exacte, ja una cosa de locos. Escolta, fa un solet avui, una cosa que mos sorprèn després de tant de dies d'aigua.
Sí, ha començat el dia amb més tranquil·litat. Tenim alguns intervals de núvols, però en general avui matí veurem molt de sol. Però poden dir que té les hores comptades, no en poden confiar, perquè avui cap vespre torna a canviar aquesta dinàmica.
Bueno, conta-mos, quin temps ens espera per aquest cap de setmana? I per què? Perquè ara hi ha molt de perquès darrerament.
Sí, estem a l'espera del front associat en aquesta borrasca Marta, una nova borrasca atlàntica que impactarà aquestes pròximes hores a la península Ibèrica i que ja hi podria deixar precipitacions. De fet, ja els està deixant a la costa de Portugal, a Galícia, Extremadura, i aquí arribarà més entrat al cap vespre i sobretot la nit amb algunes precipitacions que no esperen que siguin molt abundants, però que tornen a deixar aquest salt tapat i a més amb vent.
Tomàs, hi plourà a rutes a Illes Balears a partir del vespre o serà una cosa més localitzada?
No s'esperen grans precipitacions, en general seran de caràcter feble. Podria ploure a qualsevol punt, primerament a Eivissa i Formentera, i després, entrat ja al vespre, a Mallorca i a Menorca, però no s'esperen grans episodis de pluges. Demà tindrem un ambient més variable, acabarà per sortir el sol, perquè aquest front correrà de forma bastant ràpida, però sí que podrien quedar qualque ruixat localitzat, sobretot en alguns punts del nord de Mallorca, Serra de Tramuntana, Menorca, però seria de fenòmens més testimonials. De fet, veurem clarianes demà diumenge.
Ara t'anava a demanar, molta gent que organitza una excursió i que sap que aquestes darreres setmanes no ha pogut sortir per pluges. Demà és un bon dia per sortir d'excursió, o per ser Serra de Tramuntana és millor no acostar-se?
No és un dia ja de grans precipitacions, però sí que és possible que pugui fer qualque ruixat. De matinada és cert que encara hi pot ploure, aquest front després a partir de mitjà matí ja haurà corregut cap a l'est, però podrien formar-se alguns ruixats, també al llarg del capvespre, molt esporàdics, però allà on podrien afectar i on és més probable és a la Serra de Tramuntana, per tant, en cas de sortir, toca agafar una capolina, no s'esperen grans precipitacions oceades, però sí que puntualment hi podria fer qualque ruixat.
I en quant a temperatures, més o manco les que tenim ara, uns 12 graus durant el dia, pot haver evolució o no?
Seran un poc més altes. Ara mateix encara no tenim les màximes, però podrien arribar a tocar 15, 16, 17 graus. Seran un poc més baixes que ahir, que ens vàrem enfilar fins als 20, però no esperen grans variacions de temperatura aquest cap de setmana, per tant, entre 15 i 17 graus pràcticament a tot arreu.
Tomàs, per acabar, la setmana que ve, de quin color mos pintes la setmana?
No fa net del tot. No s'espera una setmana de molta pluja aquí a Balears, perquè aquests fronts arriben una mica més desgastats, però continuarem amb aquesta circulació de l'oest i, per tant, amb el pas d'aquestes borrasques atlàntiques cap a la península Ibèrica i aquí a núvols associats. Però sí que el vent encara podria ser protagonista, sobretot a partir de dimecres esperam una altra punta de vent que podria ser intensa i de temporal marítim. Per tant, això no ens acabarà d'abandonar. Avui és del que podem estar una miqueta més pendents, perquè aquests cops ja poden superar aquests 70 km per hora, Eivissa i Formentera, i per tant, atenció al temporal marítim. Demà igual, i la pròxima setmana mantindrem un poc aquesta situació.
Tomàs Salom, una ferrada ben forta des de serveis de meteorologia d'IV3 Televisió i Ràdio. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui de matí.
Igualment.
Gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.
Continuem, senyores i senyors, 10 i 10 minuts.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Home, Mas, resulta que les Illes Balears han tancat l'any 2025 amb un nou rècord històric d'autònoms. Més de 101.600 persones treballant per compte propi. Unes dades que confirmen que el pes del creixement de l'emprenedoria dins el teixit econòmic de les Illes Balears i que situen els autònoms com una peça clau en la creació d'ocupació i d'activitat productiva.
Sí, aquesta xifra de més de 100.000 autònoms consolida el treball per compte propi com un dels pilars del nostre propi model econòmic. Més enllà del rècord, aquestes dades ens parlen de gent que s'ha fet el seu propi camí i que cada dia s'aixequen per aixecar la persiana i per anar a fer feina.
Avui volem mirar què hi ha darrere aquest creixement, qui són i com són els autònoms de les Illes Balears i quin paper tenen, sobretot quin paper tenen dins la nostra comunitat autònoma. I no només avui, sinó també en el futur de la nostra economia.
Parla.
Com dèiem, parlàvem amb Alejandro Sáenz de San Pedro García, conseller d'Empresa i Autònoms, a més d'Energia. Molt bon dia.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás, primero de todo? ¿Cómo te encuentras?
Fantástico, muy cómodo estar aquí con vosotros.
Te lo decía antes de micro, gracias, agradecidos de que vengas en persona aquí a la radio a contestar nuestras preguntas, porque no son todos los políticos que en sábado o domingo quieren venir a...
Bueno, pero es que la radio es muy cercana.
Sí.
Y el estar aquí a mí me acerca todavía mucho más, ya no solamente a vosotros, sino también a la gente que nos está escuchando.
Baleares ha cerrado 2025 superando por primera vez los 100.000 autónomos, más allá del récord. ¿Qué significado económico tiene para vosotros esta cifra?
Hombre, un significado enorme, lo estabais comentando en la introducción. Baleares es, yo lo digo, es tierra de autónomos, prácticamente, yo siempre digo lo mismo, un autónomo es también un empresario, es un empresario individual. Hay tantas empresas como autónomos en Baleares. Si estamos hablando de 101.000 autónomos, estamos hablando de casi 100.000 empresas también. O sea, el tejido económico productivo de Baleares es brutal. Tiene esa configuración y los autónomos es una pieza clave de la economía balear. Además, la gran mayoría de estos autónomos son ellos mismos con sus herramientas, con el volante de su vehículo, con su portátil, con su móvil. Es una parte importante y nos lo tenemos que creer y tenemos que también articular políticas para ayudarles, porque gran parte de la actividad económica de Baleares recae en ellos y en sus hombros, que eso es importante decirlo.
Este crecimiento del 2,1% en solo un año refleja una economía dinámica y una apuesta clara por el autoempleo como modelo estable.
Sí, sí. Además, ahora estamos en unos niveles, terminamos 2025 en 101.000 autónomos. Ahora veremos poco a poco unas variaciones. Es muy estacional también la actividad del autónomo. Si cogiéramos unas series históricas de hace 10, 15 años, veríamos que al final del verano empieza a caer y al principio de año vuelve a regularizarse. ¿Por qué? Porque tenemos una economía de servicios y el autónomo también se adapta a esa economía de servicios. De hecho, el porcentaje más grande de autónomos que hay dentro de esos 100.000, estamos hablando de tres sectores: el sector comercio, el sector de hostelería y el sector construcción. Es donde se engloban gran parte de estos autónomos de Baleares.
Usted ha afirmado que los autónomos son la base del tejido productivo balear. ¿En qué se nota ese peso en el día a día de la economía de las islas?
Yo a veces me gusta poner un símil y el otro día hablando con empresarios, con colaboradores. Antes, hace muchos años en España, en cada familia pues teníamos alguien de la familia que era un médico, un maestro de escuela, un cura. Pues ahora todos tenemos un autónomo.
Sí,
en cada una de nuestras familias y a veces más de un autónomo. Entonces yo creo que tenemos que partir una lanza a favor del autónomo. Nos lo tenemos que creer, vuelvo a decir. No es fácil levantar la presión a cada día.
En el mundo
de la empresa.
Y no es fácil ser autónomo.
Y un autónomo difícil, porque la abre él, la baja él. Él contabiliza, él paga las facturas, él mira si tiene trabajadores a su cargo, cómo tiene que pagarles. Un autónomo es él con todo eso. Una empresa tiene el mismo fuerza y la misma esfuerzo, pero suele tener más gente al lado del autónomo. El autónomo suele estar él solo y tenemos que ponérselo muy fácil. Lo decimos, el autónomo lo tiene muy difícil.
La mayoría de autónomos tienen trayectorias profesionales maduras, entre los 45 y los 55 años o más. ¿Qué nos dice este perfil sobre la estabilidad del emprendimiento en Baleares?
Bueno, es un tema muy consolidado. La figura del autónomo en España está muy consolidada, en Baleares también. Cada vez más los jóvenes empiezan a emprender a edades muy tempranas, aunque hasta 24 años el porcentaje de autónomos todavía es bajo. Yo creo que nos ayuda a reflexionar que la figura del autónomo es una figura muy consolidada, muy consolidada. El autónomo también, la gran mayoría de los autónomos tienen una antigüedad en el régimen especial de autónomos muy alta. Por lo tanto, es una actividad consolidada que tenemos que apoyar porque, vuelvo a decir, se enfrentan cada día a temas muy complicados y la gran mayoría de esos temas complicados vienen por la normativa nacional. Estamos hablando de las cuotas, estamos hablando de las prestaciones que tiene el autónomo por un tipo de incapacidad, cuando está de baja. Luego también el IVA. El autónomo,
El IRPF,
todo. Se lo está poniendo muy fácil, muy difícil, la normativa nacional. Desde aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ayudarles cada día en su difícil tarea de levantar esa persiana.
El colectivo sigue siendo mayoritariamente masculino, aunque la presencia de mujeres va aumentando. ¿Qué retos quedan pendientes para avanzar en la igualdad dentro del trabajo del autónomo?
Menuda pregunta. Sí, sí. Yo creo que
la
dinámica es la que hay. Hay más trabajadores autónomos, más empresarios individuales autónomos. A veces juego con la palabra trabajador autónomo y empresario autónomo porque para mí y para muchos de ellos es lo mismo. Al final es un porcentaje, un poco más de la mitad son hombres, pero cada vez la mujer está más en el trabajo autónomo.
Como nos decías hace unos momentos, los sectores con más autónomos siguen siendo la construcción, el comercio, la hostelería y los servicios técnicos. ¿Es una fortaleza del modelo económico o es una limitación para diversificar?
Yo creo que es una fortaleza clara. Yo creo que la base económica de comercio, de servicios técnicos, cuando hablamos de servicios técnicos y profesionales, estamos hablando de electricistas, estamos hablando de carpinteros, por eso hay tanto en el sector construcción. Yo creo que es una gran fortaleza tener una actividad tan diversificada y donde una persona puede tomar una decisión, es decir, a partir de ahora yo soy mi propio jefe, para lo bueno y para lo malo, y me enfrento. Yo creo que es una fortaleza que nos ayuda a tener una base económica cada vez más sólida.
Atención a esta cifra, el 86% de los autónomos trabaja sin empleados. ¿Este predominio del negocio individual es sostenible a largo plazo?
Sí, es sostenible, de hecho lleva siendo sostenible muchísimos años, con esos niveles de prácticamente un poco más del 85% sin empleados. Pero al mismo tiempo es el gran problema que tiene el autónomo. El autónomo quiere contratar a alguien, pero le da vértigo. Le da vértigo porque contratar a una persona, si la encuentras, porque estamos en niveles de pleno empleo en Baleares, si la encuentras, ya me da vértigo. Encima tengo que soportar un coste y no sé si voy a poder incrementar mi actividad. Es decir, voy a poder facturar más. Y es una pescadilla que se muerde la cola. No contrato porque me da vértigo y no sé si voy a poder incrementar mi facturación, pero si no lo hago, no lo voy a poder hacer. Entonces yo creo que también tenemos que articular ayudas, y a través del SOI ya se puso en marcha un programa para que el autónomo pueda hacer su primera contratación, su primera trabajador. Yo creo que, aún así, ese porcentaje va a seguir siendo muy alto porque la vocación del autónomo, el ADN del autónomo, suele ser él con su portátil, su móvil. Yo creo que los autónomos los veremos vestidos con mono y los vemos con mono azul porque son mecánicos, también con bata blanca porque hay mucho farmacéutico, mucho enfermero autónomo, con toga, porque hay mucho autónomo que es abogado, con corbata, porque hay mucho consultor, pero también tenemos periodistas, tenemos todo tipo de actividades, y nosotros en el observatorio este que ya a partir de ahora cada 3 meses vamos a publicar, iremos haciendo cada vez más detalle en esa tipología de autónomos en cada una de las islas, en cada uno de los municipios, porque ahora tenemos detalle de todo.
Pese a este 86% de autónomos que trabajan solos, aún así hay autónomos que generan empleo. ¿Cómo se puede favorecer que estos pequeños negocios crezcan y se consoliden como equipos?
Ayudarles a la contratación de su trabajador. Lo que pasa es que estamos ya, si estamos hablando de bonificar cuotas de la seguridad social para que yo como autónomo te pueda contratar a ti, si yo soy una peluquería que necesito ese refuerzo, hemos de ayudarles porque, pero eso es normativa nacional, eso es bonificaciones a las cuotas de la seguridad social, de las nóminas que pagan los autónomos, pero estoy convencido que esa es una de las vías que podemos ayudar a los autónomos.
En la distribución territorial muestra una fuerte concentración en Mallorca, pero con presencia en todas las islas. ¿Qué papel juegan los autónomos en la economía local y de proximidad?
Mira, de proximidad sobre todo porque, vuelvo a decir, el sector comercio es uno de los sectores donde hay más, prácticamente un 18% de los autónomos es en el sector comercio, y eso es lo que te da cercanía al ciudadano y te da capilaridad en el territorio y en cada una de las localidades. Esa proximidad se la da el autónomo, pero también el sector servicios, restauración, es donde está mayoritariamente el autónomo y es la cercanía que tiene. Por eso decía, es que en cada familia hay un autónomo, porque es que lo vemos en el día a día de nuestros barrios.
Desde el gobierno de las Islas Baleares se habla de situar a los autónomos autónomos en el centro de las políticas económicas. Os hemos visto varias veces a Marga Proens en el, sí, en el atril repetirlo constantemente. ¿Cómo se traduce eso en acciones concretas?
Mira, ahora precisamente hay abierta una convocatoria de ayudas a los autónomos, que estará abierta hasta el día 31 de marzo, para aquellos autónomos que durante el año pasado han tenido que realizar alguna inversión para hacer su trabajo. Cuando digo realizar una inversión, desde este periodista que necesita un portátil, ese taxista que necesita cambiar el taxímetro, ese dueño de un bar que ha tenido que cambiar las sillas porque estaban rotas, esos gastos que han tenido durante 2025 el autónomo, ahora hay abierta una convocatoria para que pueda presentar las facturas y hasta 3.000 euros puede recuperar de esa inversión realizada el año pasado. Eso está abierto. Es ahí donde podemos ayudar al autónomo. En esos gastos no podemos actuar de momento en la normativa nacional, pero sí en Baleares les acompañamos en el día a día en los gastos que tienen.
En un contexto económico cambiante, ¿qué papel jugará el trabajo por cuenta propia en el futuro de la economía balear? Es hacer futuribles, pero...
Pero yo creo que la figura del autónomo, del emprendedor, cuando hablamos de emprendimiento y cada vez hay más políticas de emprendimiento, no olvidemos que emprender es crear una empresa. Emprendimiento es convertirte en empresario. Y yo creo que cada vez más, porque el mundo, las oportunidades, la tecnología, te permite cada vez más un mayor conocimiento del mundo de la empresa. Nosotros, a través de la Agencia de Desarrollo Regional, acompañamos al emprendedor cuando alguien viene con una idea a montar su plan de negocio, y yo creo que esto cada vez va a ir a más, y yo creo que es parte del ADN que tenemos en Baleares cuando repetimos, porque es verdad, somos tierra de emprendedores, somos tierra de autónomos.
Antes de terminar, me quedan dos preguntas. La primera es, desde el Gobierno de las Islas Baleares, ¿cuál es la meta que os ponéis para ayudar al autónomo? Todos sabemos que el autónomo es el gran sacrificado en el mundo de crear empleo. Como usted decía, paga cuotas, el miedo a coger un empleado. Cuando tienes un empleado, el ir recaudándote a ti mismo un poquito cada mes, por si acaso lo tienes que despedir, luego tener que pagar el finiquito, y paga IRPF, paga la cuota mensual y demás. En un futuro no muy lejano, ¿qué os planteáis hacer?
En un futuro no muy lejano, es decir, en un futuro muy cercano, vamos a habilitar lo que le llamamos la oficina del autónomo. El autónomo, todos tienen su asesor fiscal, todos tienen su gestoría, todos tienen esos profesionales que le ayudan en el día a día a hacer las nóminas, no sé cuánto, pero también hay otras dudas, otros planteamientos, ayudarles a tramitar esas subvenciones que hay, muchas subvenciones de industria, de comercio, de innovación, a las que puede concurrir un autónomo, una oficina exclusivamente para ellos, para que puedan acudir. ¿Te acuerdas cuando éramos jovencitos que íbamos con la declaración de la renta, el sobre, con los papelitos, y te ibas con la declaración de la renta puesta? Pues lo mismo, que venga el autónomo con sus inquietudes, su planteamiento, y salga de allí con técnicos nuestros, con la subvención ya presentada.
¿Qué mensaje te gustaría trasladar hoy para terminar a los autónomos que ya sostienen la economía y que y a quienes se les plantea emprender una acción como ser autónomos?
Emprender es muy bonito. Yo les animo a todos a que se acerquen a la consellería, se acerquen a la Agencia de Desarrollo, donde hay técnicos que les van a ayudar, si tienen una idea de emprendimiento, a ayudarles, a los que empiezan. Y encima, unas cuotas bonificadas durante los primeros años. Durante los tres primeros años, los dos pagaremos el 100% de la cuota de autónomo y el tercer año el 50%, pero más allá de eso, vamos a estar siempre, es que nos lo creemos. Por eso el nombre de la consellería lleva una A grande, una A mayúscula de autónomos. Somos, yo creo que este gobierno de los autónomos, nunca en la historia de Baleares creo que se ha hablado tanto de autónomos como ahora, y yo creo que eso pone en valor a todos esos 100.000 profesionales que tenemos en Baleares, que vuelvo a decir, levantan la persiana, que es muy difícil levantar la persiana cada día, pero también es muy difícil cerrarla cada día, porque se enfrentan a estos retos importantes.
Alejandro Sáenz de San Pedro y García, conseller d'Empresa Autònoms i Energia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias. Señores, señores, continuem endavant.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és informació.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. La gran vida. Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
Concurs mundial d'arròs de matances a Sant Antoni de Portmany.
Oh, quina cosa més bona. Una competició, Miquel Àngel, desenfadada, oberta a tothom, que se celebra en els carrers de Sant Antoni de Portmany i que els participants ofereixen plats amb arròs brut, en aquest cas, a preus econòmics. Això m'encanta.
Durant 15 minuts parlarem amb Maite Morro, que ja està preparada d'aquests arrossos bruts a preus econòmics. Maite Morro, molt bon dia.
Molt bon dia, com estàu? Bon dia i salut, molt bé, estic molt bé, la veritat. Ens trobem ara mateix a Cera d'en Manyà, aquí a Sant Antoni de Portmany, perquè avui celebrem la 13a edició a temps del concurs mundial d'arròs de matances, eh? Vull dir, no és que aquí tanquem només a eivissencs, aquí tenim gent de per totes bandes. Anem a fer una miqueta de context, perquè això és un concurs popular que s'ha posat molt de moda, podríem dir, cada vegada hi ha més equips. De fet, enguany hi ha rècord de participació, 166 equips, i per aquí comença a les 11 oficial aquest concurs, que tenen fins les 2 per poder preparar l'arròs abans que el jurat comenci a valorar a veure quin és el millor guanyador de tot el món. I perquè us faceu una idea, aquí la gent ve per suposat a treballar, a muntar. De fet, avui amb l'aventurada que tenim per aquí, ens ha dat una mica de treva sol, tenim sol, però fa una ventada que està fent de treballar a més d'un, més de la compte, però clar, també venen a treballar, a cuinar, a preparar, però també venen a passar-s'ho molt bé. De fet, mireu, aquí tenim, ja he fet un recompte de noms enguany, a veure què vos pareix. Hi ha un equip que es diu Tot Passaire, que avui pareix que ve a compte, perquè tenint en compte l'aventurada que fa, vamos, l'han encertada. Un altre que es diu La Duquesa de Alba i Su Matanza. Un altre, Safareig Beach Club, allí es deu menjar bé. I llavors un altre que diu Pormanyins, putes de fins, que això és una expressió aquí a Eivissa que dèiem, que quan una persona és molt puta vol dir que és molt intel·ligenta i molt avispada. Així que, si vos pareix, com que vos dic, és un concurs mundial d'arròs de matances, i el que vaig a fer és una volteta per ensenyar-vos els equips internacionals que tenim per aquí. Directament me'n vaig per endins. Molt bon dia, perquè tu ja veig que estàs aquí, manos a la obra, tu ja estàs tallant... Què estàs fent, a veure? Explica'm-vos-ho.
Bueno, estic apulant els ais i la pebrera per fer sofrir.
Tu ets eivissenc?
Jo som eivissenc.
D'on ets, tu?
Jo de Sant Miquel.
Carai, has baixat avui i has fet uns quilòmetres per venir, eh?
Sí, hem vingut a Sant Antoni.
És la primera vegada que veniu?
És la segona.
La segona.
Sí.
A veure, si jo fos el jurat i ara vengués i no ho dubtes, però m'has de convèncer, què és el que té que tenir un arròs de matances per ser el guanyador del món? Sigues tímid, eh?
El caldo té que ser molt bo.
El caldo sí que el duis fet la majoria d'aquí.
Sí, sí, sí. I algun altre secret que diràs a la meva jefa, perquè no en tinc ni idea.
Ah, que has vengut amb la jefa per vigilar-te o per guanyar-te el sueldo. No sé què has volgut fer aquí, però anem a veure, perquè vegueu que és internacional. Valtros, d'on sou?
Nosaltres som de Palma. I bé, tenim ascendència de Solla, també. I aquí tenim una discussió de l'arròs de matances mallorquí i de l'arròs de matances eivissenc.
Bé, el primer és que tenim que tenir el porc, ja t'heu matat el porc i ho heu fet les matances fetes teves.
Però ho heu fet això amb altres?
Ah, sí, sempre, sí. Sempre.
El desembre aquí matem els porcs i clar, i a partir d'aquí pues, ja tens per fer l'arròs de matances.
Carai, teniu papeletes per poder guanyar, idò, perquè sí, veniu amb producte sí, fresc i vostre.
A més, feim un mix Mallorca-Eivissa, jo crec que serà...
Fem un mix un poc raro, és veritat.
A veure, me'n podeu explicar quina és la disputa entre que siga de Mallorca, l'arròs de matances més bo, és d'Eivissa? O que és de diferent? Vinga, no anem a enfrontar-nos, que és molt pronta pel matí i queda molt de dia.
Mira, aquí farem un mix, perquè nosaltres no li posem prebabert, i ells sí, entonces li posarem prebabert, i ells no li posen ni ceba, que nosaltres ceba tenra, i no li posen pasta de botifarró. I nosaltres sí que li posarem pasta de botifarró.
Vale, però i la sobrassada aquesta tan grossa de 10 quilos que has dut aquí, això què és, per anar fent estómac mentre se veu?
Aquestes sobrassades, per si no mos entenem i l'arròs no surt bé, pues ja tenim el menjar garantitzat. Això és una bufeta, que és una peça molt típica, i aquesta està curada de l'any passat, no està d'enguany, perquè aquesta tarda un any en curar. Eh?
També la feis valtros?
Claro.
Carai, aquí teniu papeletes. Aquesta gent de Mallorca ha vengut aquí a vigilar-te i, a més, a posar-te a competició.
Home, la sobrassada té bona pinta, que dir-ho. Hi ha que provar-la. No sé, no sé.
Ja veuràs, ara...
A veure, han dit que Mallorca es fa molt bo. Ara digue'm a tu, Eivissa, per què el feien encara més bo? O què hi té de diferent?
És que tots aquests ingredients que ell ha dit, nosaltres no n'hi posam. Normalment, per Sant Miquel. Saba no n'hi posam. Botifarró tampoc.
Botifarró, per jo, és raro, eh? Un sí. Arròs de matança.
És que li posam un poquet només, perquè quan estàs fent la matança de les xeringues, quan estan omplint, tu vas agafant un pot de restos, i agafes un pot de restos de sobrassada, i el botifarró el que té són les espècies, que ja no te fa falta posar les espècies a l'arròs.
Ah, ara he après jo una cosa nova.
Deu ser això.
Deu ser això. Bueno, feis també quantitat per després poder vendre a preu econòmic que la gent pugui venir a tastar-lo, o només en feis per vosaltres?
No, només per nosaltres, però si qualcú se porta bé, li donarem un platet que n'hi haurà per tot tam.
Vinga, jo vos xip per aquí, que és umami, són ells. Per si els voleu venir a buscar cera d'enmaià, ells són els que tenen aquí l'arròs molt bo. Moltes gràcies.
El convidarem a provar un mix mallorquí i vissant, que a veure si els agrada.
Amb una oli de morter, que ara després també el farem, remena, remena, nena, i ho podran provar
tot. I xup-xup, i bona feina. Vos deix per aquí, vaig a veure què trob més per aquí. Tengueu en compte que enguany tenim rècord de participació, són 166 equips, i perquè vos faceu una idea, per poder inscriure's, el que varen tenir que fer és el dia 14, de manera presencial, anar i posar-se a cua en un restaurant que es feia, i qui arribava primer es anava inscrivint fins a completar el cupo, que com dic són 166. Ja me criden per aquí, espereu per aquí, me criden per aquí, i a més aquí, ep, això ja fa xup-xup, fa remoreta, no sé si se pot escoltar, la olla la tenim en marxa, i perquè veieu que també això és internacional, venen fins a Formentera, aquí a Eivissa.
Hola, bon dia.
Salut com i força, Canut.
No, nosaltres no feim aquestes coses.
A veure, tu que saps cuiner avui, que has vengut des de Formentera, hi havia mala mà o no? Perquè aquí, amb aquesta ventada...
No, vam venir fa una setmana, estava calma blanca.
Heu vengut fa una setmana a dur tots els ingredients des de Formentera, que supos que ho hauràs fet tot tu.
No, la gallina l'hem robat avui de nit. Aquí hi ha una feixa de Sant Antoni.
Mireu com us buscaran, que aquí hi ha molta gent formanyina.
Bueno, però no li direm a ningú, no? O què? Quedarà entre tu i jo.
A veure, m'han explicat. Es truco per fer un arròs mallorquí, que diuen que està molt bo.
Mallorquí.
Sai Vicenc és més modest i només m'ha dit que l'important és fer un bon caldo, i ara m'has d'explicar tu què du un arròs de matances de Formentera i per què pot ser enguany arròs de matances millor del món.
El primer de tot és que m'estàs fent aferrar solla i ningú està remenant. Mueve la olla, mira que perrito.
Està demanant ajuda perquè aquesta
nosaltres,
gent...
Nosaltres no feim caldo, per començar. Ho feim bullir tot i feim bullir solla una hora i pico i ja feim el caldo dins la mateixa olla.
No feis caldo?
Bueno, la mateixa
olla. Això una nit d'abans...
No. Tot dins olla.
Tot dins
olla. I bulleix i es bulli aquí tot dins. Vale. I ja està.
Que és el que és, quants de quilos hi ha aquí de carn avui?
4,5 quilos.
Només? Tu només en feis per valtros, que fer-ne també per la gent que pugui venir, t'està?
No, perquè teniu molt de morro, alguns com tu, i llavors veniu i us foteu un fart.
Vale, quan això saps que, per exemple, el jurat arriba a les 2, teniu fins les 2 per poder fer i que comencin a tastar, que per cert, veig per allí, ja has torrat xulla, i tens que...
Aquesta xulla la faim servir, no li posam oli d'oliva per sofregir, sofregim en sogreix que molla la xulla.
Ah, mira, això no ho havia sentit mai.
Bueno, Formentera ho feim així, ja, són molt raros. Així té més xitxa.
Tu on has après a fer tu arròs de matances? Perquè veig que estàs dant ordres, eh? Ell va dant ordres i es salta com a molt remena.
Tu, com que m'estàs entretenguent i no em deixes fer la feina, algú té que fer. Em va ensenyar a ma mare a fer els arrossos i a cuinar.
O sigui, que t'agrada cuinar?
Sí.
És la primera vegada que participeu?
No, la sexta.
I no hi ha manera de guanyar o què
ha passat?
I
merda, si no guanyarem mai, si feim una pastarada. És basura, això.
Quants sou que vengueu de Formentera?
En el nostre equip crec que som una quinzena.
Quinzena. Bueno, i com anava a amenitzar el dia? Perquè per aquí, per la barra, veig molta cosa que això no és per menjar.
No, Aquarius, Fanta de taronja, Fanta de llimó...
I aigua, i, que hidratar-se.
I molta d'aigua, bueno.
I una greixonera per aquí?
Ah, crec que hem dut més de 200 cerveses, 50 litres de vi pagès, una mica moscatell...
Bueno, això per d'alegria un poc mentre cuinau.
Sí, jo estic esperant algú que em deixi una sabata per veure dins la seva sabata.
No seré avui, en el dia
no,
d'avui.
No, avui no.
I de res, molta sort i molt d'ànim. Com us deis valtros els grups?
Serraval d'Espaioli.
I us convido a tots que vengueu aquí, que ells no n'en fan gaire, però si veniu i li poseu un poquet de cara, segur que vos donen una miqueta per tastar, que hi ha que provar-lo, el feis una mica especial.
Aunque sigui, es curaran solla.
Els hi fareu pagar o serà...?
Paga doble, que deixin propina per la ONG aquesta que deixes pot i ja està.
Molt bé. I de moltes gràcies i molta sort i ànim, eh? I remenar que no se vos aferri, que això és important. Anem a veure per aquí, perquè de moment, com dic, el concurs comença a les 11, però molts d'ells ja estan cuinant des de fa una estona. És veritat que es ven està complicant una mica la situació de les paradetes i com muntar, i anem a buscar a veure un equip de pagesos i joves. A veure, anem per aquí. Molt bon dia i salut.
Molt bon dia i salut, què tal?
Molt bé, veig que Valtius... Oh, m'acab de dar. Valtius, veig que encara no estàu fent arròs.
No, encara no m'ho hem preparat. Hasta les 12:30 o així no m'ho posarem, perquè nosaltres hem de presentar les dues.
Vale, però sí que es ve que ja veniu en su caldo fet, veritat?
Sí, sí, ja tot preparat.
A veure, m'han dit que es truc per un arròs de matances, que siga ben bo, és lo primordial, es caldo.
Sí, es caldo, lo més important, i llavors molt de carinyo, també.
Vale, però i què dius caldo? Dóna'm-nos un poquet a veure que... Com vos deis, Valtius, que la gent llavors pugui venir-vos a buscar?
Sí, porcinos flameantes, som nosaltres, veniu aquí, prendré un platet d'arròs i tot el que vulgueu.
Però els hi cobrareu o no? Perquè avui tenim preus econòmics.
No, 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 nosaltres no cobram. Nosaltres, si voleu una cerveseta o si voleu un platet d'arròs, el teniu.
Vale, quants de quilos de carn feis avui? Per quantes persones feis arròs?
Avui intentarem fer per 25 persones, aproximadament.
Sou el grup que heu vengut?
Sí, el grup que hem vengut, que bueno, som 18, i llavors, pues, això, 5, 10... platets per a les persones que puguin passar per aquí.
Vale. Es digui que vos anàveu a apuntar. A quina hora vos aixecàreu?
Avui?
No, es digui que vos tocava inscriure's. Ja sabeu que...
Sí, perdona, és que nosaltres no vam anar els nostres pares perquè podien anar més pronta. Pues estaven allí a les 7 i mitja del matí, sincerament. Sí, sí, sí.
Preguntar-vos, alguna vegada heu guanyat? Perquè ja duis anys participant, no?
Sí, duim un parell d'anys ja participant, no hem guanyat mai, però bueno, vàrem tenir un tops 7, que jo crec que, sobretot, molt contents de poder estar allí. Sí.
Bueno, l'important és passar-ho bé,
bueno, passar-ho bé entre
i menjar
tots,
bé
sí,
un
sí,
rato.
Sí, 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 no importa en quina posició quedar, sinó passar-ho bé entre tots i estar contents.
I de vos deix per aquí, que no és que esteu cuinant ni esteu col·locant aquí les tines de beguda,
sí,
també
sí,
és
sí.
Important per hidratar-se.
Sí, hidratar-se és important també, perquè si no, llavors, entre tant d'arròs, necessitem hidratar-nos bé. Gràcies.
Vinga, moltes gràcies i ànim, eh? Després vendré a veure si està bo o no. Gràcies. Com vos comenes, els concursants, que com dic són 66, tenen aproximadament fins les 2, que és quan comencen les 14 persones de jurat, i el sistema és, se divideixen entre el número d'inscripció, els parts i els imparts, i el que fan és que es divideixen, uns tasten grups d'esparts, uns altres desimparts, arriben a quedar 5 guanyadors dels números parts, 5 guanyadors dels números imparts, i després, entre aquestos 10, a partir de les 2 de la tarda, decideixen el guanyador. A veure per aquí, que vos veig molt aturats. No, ja no me faceu així, que no vos està ben ningú, no podeu ser tan tímids. Qui és el cuiner aquí avui?
Me toca jo, enguany.
A veure, com te dius i com es diu el grup?
José, i el grup com es diu? Coronel Matancers, crec. Coronel Matancers.
Qui és Matancer d'aquí?
Tots. Varen fer les matances per fer postes arròs.
En sèrio?
Varen matar un post de 34 robes... Vam preparar la carn, que sí, és veritat, eh? És veritat, 100%.
Quantes vegades duis participant?
És la quarta. Quarta vegada.
Quarta vegada. I no hi ha manera de guanyar, però ho passeu molt bé, no?
No, no busquem guanyar. Me fa molta vergonya sortir a l'escenari, però farem estar...
Però perquè vos faci vergonya el teniu davant aquí, eh? En primera sí, posició.
Per sentir-se remor, res més.
Aviat mos fuig la vergonya.
A veure, tracta per aquí, que si no, no s'escolta.
Aviat mos fuig la vergonya.
Vale, vull preguntar, a veure, m'han explicat, és de Formentera, és de Mallorca i uns per allí de Sant Miquel, com és es truco perquè surtis millor arròs del món de matances. Es vos, d'on sou, primer?
De Corona som naltros.
Oh, ai, bona terra, eh? Allí, bones propietats i bon de tot. A veure, contau-me, un truc perquè estiga bo.
Truco no n'hi ha. No passar sense cervesa abans de l'hora de tirar l'arròs i poca cosa més. No.
I que els porcs està hermós.
Que els porcs hagi criat a Corona, això sí que és clave.
La meva pregunta és, aquí està Solla, que està buit, aquí poden quebre arròs sí. De matances per 50 persones, està buit, però no vos veig fent res. Quan comenceu? Teniu hasta les 2.
Anem sense pressa, nosaltres. No venim aquí a anar accelerats.
No ho tindreu tot ja fet i el que heu fet és venir aquí després a treure-ho perquè us ho heu fet a casa?
Tenim el caldo preparat i ahir de nit vàrem preparar la picada, també.
Vale.
I ara només ens falta fer sofrit amb la carn i això, llavors fotrem el caldo, bullir un rato i l'arròs.
Tu quina edat tens? Tu ets jovenet?
Jo tinc 25 anys.
25. I a tu qui t'ha ensenyat a cuinar?
El meu pare.
Ah, el papà. A veure, què t'apareix? Els de Formentera m'han dit que no utilitzen oli, que el que fan és el greix de la xulla, utilitzen això, i que no fan el caldo, que mentre es va fent el sofrit, això com ho veus tu?
Els formenterers en saben, allà que fer-li cas d'algo, a vegades.
A vegades?
El greix de porc sempre serà molt millor que qualsevol oli, així que...
Quants de quilos de carn duis avui?
Duim 6 quilos de carn.
Només? I qui vendrà a provar-ho, part de jurat?
Naltros, carai.
No, és que quasi ningú en du per repartir, eh?
Sí, sí, nosaltres en fem per 20 i som 12. Sí, però llavors...
Per jurat ni té que haver, que si no, no hi haurà manera. Bueno, moltes gràcies i molta sort, eh? Que vagi molt bé.
A vosaltres, vinga,
adéu. I de res, jo vos animo a tots vostès a que si estan passilla, que s'apropin. És un concurs absolutament popular, s'han aturat totes les que... L'epicentre del concurs està a Cera d'en Manyà, també a la part de darrere de l'església, i a partir de les 2 hi haurà un arròs popular que on podrà tots els visitants que venguen i no estiguen concursant i no trobin aquí paradetes que en facin de sopris, poden anar allí a un preu molt econòmic. Hi haurà concursos durant tot el dia, hi haurà premis a partir de les 5 de la tarda, quan es sabrà qui és el guanyador, i sobretot molta música, molta alegria i molta diversió a la 13a edició del concurs mundial d'arròs de matances.
Maite, la pregunta del milió et sabrà si tu menjaràs arròs brut o no.
Jo Jo menjaré arròs, però jo intentaré venir aquí en su micro a aprofitar-me, a veure si me volen comprar d'alguna manera, clar, que es creguen que jo també soc jurà i que m'ho donen.
No, no, no vagis cap a aquest que deia que feien una pasterada, aquest no interessa.
No, aquest ja no hi tornaré, jo aquest no, però no anem a dir quins, però ja us dic jo que aquí la gent que ven sap, eh? Aquí venen, sí, amb manya.
Una ferrada molt forta, Maite.
Molt bona feina.
Molt bona feina.
Una abraçada per a vosaltres també i que passeu molt cap de setmana a tothom.
Bé, llavors aquesta setmana aneu i 46 minuts, publi petita i tornem ja a Ningú no és perfecte.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
Dissabte a les 2:30...
Segueix amb Esports en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també al canal de YouTube.
Mirata.
Que repiquin.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IV3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Avui l'aigua és la gran protagonista, com que no deixa de ploure, aprofitant per fer un repàs de les pel·lícules on la pluja és molt més que un decorat. Històries on l'aigua, la tempesta i el mal temps es converteixen, Juanmi, en un element clau a l'atmosfera.
M'agrada, m'agrada jo aquesta relació entre aigua, pluja i cinema, i sempre de la mà d'en Sergio Espósito i Mateu Bibiloni, que estan en altres, i vull com us expliquin cosetes.
Música i arrenquem. M'encanta veure-los com estan posats el tema, perquè sí, posa música i ja tots ens sortim per... Aquest que anets a dins el cotxe. Bon dia!
Bon dia.
I bon constipat.
Sí,
moltes gràcies. Dilluns hi ha hora d'informatiu.
De virus aquí.
Efectivament. La temàtica que duim està relacionada amb el nostre estat físic ara mateix.
A més, tots dos... Se semblen estar amb això. Venen inclús tots dos constipats.
Exacte. No sé si Marta Grau estarà contenta dilluns quan vengui aquí i estigui el virus a fer el dia.
Ah, bé, som-hi, anem a parlar de lo que ja sentim.
Efectivament. Vull duim un tema un poc estrany, segurament sigui el tema més estrany que han duit, que és la pluja en el cinema. Ha fet unes setmanes de temps de perros.
I lo que vendrà.
I lo que vendrà, efectivament.
Sí, justament avui mos ha de dur el contrari, mon. És a dir, justament avui fa sol.
Però, bueno, en Salom, que l'ha tingut a la moda del temps d'hivern, mos ha dit que ara baixes en puta la cosa una altra vegada.
Sí, per tant, anau bé. Però, bueno, si no, la setmana que ve, pel·lícules con arcoiris.
Ja està. Però sí, efectivament, hem duit tres pel·lícules, que són tres pel·lícules amb un temps constant dins la pel·lícula, que és pràcticament un personatge més. De fet, el que estem escoltant ara, que si voleu escoltar un poc més...
Vangelis.
Peter Gam.
No, aquest és Vangelis de Blade Runner, efectivament. Que és la primera pel·lícula que duim, que és una pel·lícula dirigida per Ridley Scott, on la pluja, efectivament, és un personatge clar. molt, molt important.
Totalment. Clar, quan vàrem xerrar d'intentar preparar aquest tema tan estrany, es va passar... Hi ha moltíssimes pel·lícules que tenen escenes icòniques, que és una paraula que utilitzem bastant poquet, amb pluja. Jo, per exemple, el meu petó preferit de la història del cinema és el petó d'en Spider-Man, cap per avall, amb Mary Jane, i està ploguent moltíssim en aquesta escena. Bé, és molt de romanticisme, també, no?
Sí,
la pluja, el diari que... de Noa... El final
molt eròtic, veure Spider-Man allà penjat també, cap per avall.
Ah, Miquel Àngel no compra.
Jo esperava, jo pensava que en Miquel Àngel faria així amb el cap, sí, sí, i m'ha mirat com dic, diu ara?
Què diu?
I de resseguir.
M'ha deixat tot sol.
M'ha deixat tot sol.
I la pluja, Blade Runner, a part de demostrar o donar a entendre que la ciutat és una ciutat negra, grisa, amb personatges molt ambigus en quant a moralitat, també ens dona una de les escenes més importants o els discursos més importants de la història del cinema, que és aquest.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
És hora de morir.
Bé, encara tenim dissabte per endavant, eh? Això és la gran vida, 10:52, tranquils. No, perquè si qualcú connecta, entra dins el cotxe...
Si algú en aquest moment entra dins el cotxe, ara el món s'acaba.
El món s'acaba, sí.
És hora de morir.
És hora de morir, a la ràdio pública.
No, aquesta era la veu eterna de Constantino Romero.
Efectivament.
Ai, que bo, a veure.
És en Constantino Romero.
Grande, grande. Jo crec que és que ells poden dir que era una de les millors veus que ha tingut Espanya.
Jo, per jo, ell amb Pepe Mediavilla són els dos millors veus que han donat.
Sens dubte.
I és que fa ara en Clint Eastwood, també, eh?
Sí, clar, és que són...
És que no me'n recordo el nom.
Jo tampoc.
No, però és veritat que, a més, agafar... Sí. Però, a més, s'ha d'agafar... És a dir, ha de ser substitut d'en Constantino Romero. No ha de ser fàcil, tenir aquest treball.
Claro, claro.
I és el que deia en Mateu, que tota aquesta imatge de sa pluja com aquesta idea d'un futur oscur, d'un futur que no és... Bé, aquest tecnofuturisme que no és optimista, que mostra Blade Runner, té aquest final, sí, ha plogut durant tota la pel·lícula, però en aquesta escena final, amb aquest monòleg, és aquesta depuració, tota aquesta part quasi... cristiana d'un personatge que s'està rentant pendins i per de fora amb aquesta salvació final del seu personatge.
Clar, i que aquesta pluja té molt a veure també amb el tema existencialista que tracta, no? Que és un ser humà, que no és un ésser humà, que és el que nos fa ser humans i que és el que no. I precisament, és que és el que diu en Sergio, hi ha moltes connotacions... Sí, teològiques, no?, de com...
És Colom, no?
Exacte, és Colom, la creació d'aquests replicants o éssers humans que no són éssers humans, tot és molt cristià o molt teològic, com se li vulgui dir, no?
Més coses.
Bé, seguim en teologia, no?, aquesta vegada per la part negativa, perquè ens anem a una ciutat que no té nom, no sabem quina ciutat és, però només plou. Plou absolutament, sempre, i a més, dic-lo de teològic, perquè estar en aquesta pel·lícula hi està esperit, no?, d'un assassí en sèrie que està seguint els passos dels 7 pecats capitals.
Ara és la mateixa senyora que ha escoltat Vamos a morir, ha entrat en el cotxe que tornava de la compra i escolta això.
Efectivament, sí, el que deia en Sergio, és una pel·lícula que hi ha un assassí en sèrie que està matant en cada un dels pecats capitals, que lujuria, venganza...
Gula, pereza...
Correcte. Uh-huh. I tenim dos personatges, tant en Brad Pitt com en Morgan Freeman, fent...
Paperassos.
Amunt estan molt ben escrits aquests personatges.
És una pel·lícula que està molt ben escrita, sí, molt ben argumentada i sobretot amb un fil conductor molt ben duit, sobretot que t'acompanya en el final de la pel·lícula per desbaratar-te tota
sí,
la teva imaginació...
I la veuré aquest cap de setmana.
No l'has vista?
No l'has vista?
Fa molt d'anys, la vull tornar a veure.
Ah,
fa molt d'anys. L'he vista d'adolescent, si fa massa temps. Sí, sí.
No són tan pel·lícules com vosaltres, però crec que és un dels finals de pel·lícula més apoteòsics i que menys t'esperes.
Totalment.
Per jo és el millor, de la història del cinema o del thriller, del gènere que aquesta pel·lícula reinventa pràcticament. Deies del guionista, això, un punt curtíssim, quan la va escriure, treballava, bé, era caixer a un supermercat. Aquest tio que va escriure no era guionista, sí, sí, contrastat. Ho va ser després, però en aquell moment era un
va fer un dels millors guions de la història. I, de fet, xerrant de guion, vam escoltar un dels diàlegs més importants de la pel·lícula.
Una vez mantuve una relación. Era prácticamente como un matrimonio. Ella quedó embarazada. De eso hace ya mucho tiempo. Recuerdo que un día me levanté y fui a trabajar. Era un día como otro cualquiera, salvo que era el primer día después de saberlo hacer. Embarazo. Por primera vez sentí mucho miedo. Casi pánico. Me torturaba pensando... ¿Cómo puedo traer a un niño a un mundo como este? ¿Cómo puede crecer alguien con todo esto a su alrededor? Le dije que no quería tenerlo. Y durante varias semanas no paré. Hasta convencerla.
No és optimista, eh?
No. Avui no és un dia d'optimisme. La pluja du a la depressió. És algo evident.
Jo m'agrada que plogui. El que passa és que enguany ha fet colla.
Sí, avui, o sigui, aquest any ha estat massa llarg.
I espera.
I la darrera pel·lícula, que també té una escena molt, molt important de pluja, és Paràsitos, molt recent, 2019, Oscar 2019.
Molt de coreans, no?
Molt de coreans, efectivament.
Un fenomen, de fet.
Exacte, en Bong Joon-ho va fer una pel·lícula espectacular i en aquesta pel·lícula la pluja és un detonant de la lluita de classes, literalment. O sigui, és tota una pel·lícula que parla d'intentar generar un ascensor social a partir de les entremaliadures d'una família i la pluja o la realitat els acaba posant en el seu puesto, que és en l'escalafó més baix de l'escala social.
En aquest cas, la pluja també s'escala de forma literal, perquè hi ha moltíssimes escales a la pel·lícula, sempre estan pujant o baixant escales els personatges, i tot això és el que dèiem, no? Un poquet el resum de que la pluja pot ser no només un decorat, no només un ambient, sinó que pot ser un personatge protagònic o coprotagònic durant tota la pel·lícula. En aquest cas, efectivament, ja és la recta final de la pel·lícula, en aquesta pluja que no acaba mai.
Torrencial.
Torrencial totalment.
Que està inspirada en fets reals, és algo de lo que sol succeir, aquests semisòtanos en els que viuen sa família, se solen inundar cada any precisament per pluges i és algo que succeeix a Seul, o sigui que és realitat.
Sergi, Mateu, moltes gràcies. Juanmi, fins demà de matí.
Fins demà de matí, demà més. Ara vos deixem amb els companys d'informatius i recordeu que demà tindrem 3 hores de programa, des de les 9 i fins a les 12.
Adéu-siau.